Arlequinats, arlequinades, ho sentim molt, ens vam equivocar, sobretot Roger Benet, que no vol donar la cara avui, i només us podem dir que no tornarà a passar. Vinga, va, fot les llums. Ostres, tu, quina potència, em quedaré sec. Avui sí, bona tarda. De moment això funciona. De moment ja hem rescatat el canal de Twitch després de 24 hores fora de combat. Però bé, tant de bo avui no tinguem complicacions per fer aquest primer motel suís de l'estiu. El vam començar ahir, avui el continuarem, però vaja, el farem des de l'inici perquè no ha quedat res gravat i per tant, doncs, res, el tornarem a fer des del principi. Benvinguts a tots, al canal de Twitch, també al Talamov, per suposat, després del vídeo que va fer ahir i que va córrer per les xarxes. Tu ves jugant, Roger Benet, tu ves posant fotografies per si de cas, ja veuràs, com d'aquí 5 minuts estem una altra vegada amb el canal desconnectat. Sergi Garcés, Adrià Arroyo, què tal?
Bona tarda.
T'he vist molt agosarat dient que no tornarà a passar, eh?
Sí, sí, i més quan està Roger Benet als comandaments, però bé, en tot cas, ja tornem a ser aquí. T'hem de tornar nosaltres també.
Ara hem de tornar a triar el logo una altra vegada.
Hem passat 24 hores en aquest estudi.
A mi se m'han fet curtes, les 24 hores. Jo hagués castigat 48 o 72, allò, per anar estirant el xiclet.
És el segon strike, que tenim ja. Ja veuràs tu el tercer.
Jo, avui li he recomanat a Roger Benet que creï ja un canal paral·lel. Un Ràdio Sabadell 2 o alguna cosa d'aquestes per evitar aquests ensurts que ens dona Twitch de tant en tant.
Això és com el playoff, a la tercera amonestació ens perdem la final o...?
No ho sé, per si de cas intentarem no saber-ho. Doncs va, avui insistim, fem aquest primer motel suís, per tant, anem a recuperar una mica, si us sembla, el fil del que dèiem ahir. De fet, va, començarem des del principi, purament des del principi, el que vam fer en el Twitch d'ahir, si us sembla.
Jo no me'n recordo ja, però
bueno. És triar el logo.
Logos, no? Estàvem amb els logos.
Els logos. Què has fet avui, Roger?
A veure si aquest és el tema. Tornen a aparèixer els logos i tornen a acapar-nos la història.
Està bé el tema perquè vam decidir...
Pot ser una altra teoria, el tema dels logos.
Hi ha tantes teories que saber quina és la bona... Vam comentar que triaríem tres aquí, vam posar finalistes i llavors Roger Benet va decidir tirar pel dret, va posar tots els logos a Twitter i diria que cap dels finalistes era el més votat ara mateix, o sigui que a veure què fem.
Em fa por, de veritat, la té Roger Benet la imatge preparada, però és que em fa por tirar-la, eh? A veure si tu ves jugant molt.
A jugar.
Va, treu-la, l'hem vist uns segons, per si de cas, que no li doni temps al senyor Twitch a acapar-nos aquí al streaming.
Si ens han de capar el Twitch, que sigui pel vídeo del Talamof, eh?
Què fem amb el logo a tot això? Perquè ho vam deixar...
Jo el deixaria així, sense logo tot l'estiu, per
no,
si de cas.
Però, a veure, havíem decidit tres, no? Havíem posat tres. Jo la meva aposta ja la vaig fer. Jo continuo dient que el 5 és el que m'agrada.
3 i 5.
Era el menys votat de tots, no sé si ho heu vist, eh? El 5 era el que menys suport rebia, eh? El vermell, dius tu.
No, perdó, m'he equivocat.
No, el vermell.
Jo vaig dir el 3 o el 5, però si havia de decidir-me per un sol, vaig dir el 5, que era el dels colorins, el que tenia molts colorins.
Jo vaig dir l'1, no, em sembla?
Sí, però l'1 era de Roger Benet i aquest quedava invalidat, totalment. Que ens quedem amb el 5, directament, i tanquem una carpeta... Sí.
No vull condicionar.
La democràcia de Pau Vitori.
Ho dic perquè aquí va ser el més votat i a Twitter també ha tingut força acceptació. Va, doncs ja està, decidit.
El que digui el senyor Garcés va a missa.
Ja,
sí. Per aquí,
ja corre, doncs ja està. Ja corre.
Va, ja tenim logo del motel suís. Primera carpeta tancada. Segona carpeta. Bé, és que...
Anem més ràpid que el Sabadell, a l'hora de tancar carpetes.
Sí.
Anem més per feina,
Home, hem d'anar una mica àgils respecte a ahir. Bé, han passat 24 hores i no hi ha hagut novetats. El Sabadell, per tant, tot l'argument... Bé, no sé què em digueu al contrari.
No.
Però tot l'argumentari d'ahir és vàlid, no, Sergi?
Sí, i alguns fins i tot van dir haguessin estat una hora parlant només per dir que no passava res. Doncs gairebé podem dir que estem en aquest punt. Ja ho hem dit en les últimes hores, aprofitant que ahir ens vam quedar sense emissió, però per aquells que tampoc tenen l'obligació de seguir-nos per tots els canals, ho tornarem a repetir. Seguim pendents de l'arribada del propietari del club, del màxim accionista, digue-li com vulguis, del senyor Rothstein, d'Adam Rothstein, que, si no ens han enganyat, arriba avui a Catalunya, arriba avui a Barcelona, veurem si, si avui ja arriba o es passa per Sabadell o ho deixa per demà, i a les seves mans està ara mateix la, la decisió, no sé si és la decisió o com a mínim el desbloquejar les diferents carpetes que continuen obertes des de fa ja gairebé 9 dies, 10 dies aproximadament. De fet, si ens remuntem una miqueta enrere, va pronosticar en la seva roda de premsa el president Pau Morilla Giner que serien uns 10 dies de reflexió, de diàleg, de debat, de discutir fins i tot. A mi se'm fan un pèl llargs, ho he de dir, no vull contradir-me a mi mateix, se'm fa un pèl llarg pensar que hagis d'estar 10 dies per analitzar tant la situació. No voldria estar a la seva pell, però crec que si em poso en ella hi ha coses que són més ràpides, haurien de ser més ràpides de decidir, però insisteixo, has de ser allà per prendre aquestes decisions i has de ser allà per equivocar-te o no. Però en tot cas, torno a repetir, no sé si això es va arribar a escoltar o no a la emissió fallida d'ahir, Pau. La decisió des de l'àrea esportiva és clara. O sigui, és un secret a veus i cada cop menys secret i més a veus, que és que no es compta amb David Movilla per la pròxima temporada. És a dir, si ara mateix ens haguéssim de posar aquí a dir què en pensa cadascú, la direcció esportiva, en aquest cas encapçalada per Lucas Viale, crec que no m'arrisco gaire a equivocar-me per dir que el seu vot, per dir-ho així, o el seu informe, és que David Movilla no ha de continuar, no se l'ha de renovar. Tornem-hi, ahir torno a dir alguns arguments i si no que l'Adrià em contradigui. David Movilla no té contracte en vigor. Jo que havíem especulat alguna vegada, fins i tot de manera errònia, i ho assumeixo en primera persona, en cas d'ascens, renovació automàtica de David Movilla, no és cert, no era correcta aquesta informació. Per tant, per ser exactes, la decisió seria la de no renovar a David Movilla. Però, i poso un però que aquí cadascú pugui interpretar com vulgui, sí que és veritat que és una decisió que s'ha de consensuar i que s'acaba prenent dins del Consell d'Administració. Ho dèiem ahir, Consell d'Administració que ara mateix només formen 3 persones, Adam Rothstein, de Pau Morilla Giner i Bruno Batlle com a director general del club i conseller. I d'aquestes 3 persones, i alguna més que pugui assessorar, opinar, etc., ha de sortir la decisió final d'aquesta continuïtat o no, que jo crec, m'arrisco a dir, que ara mateix està més a prop del no que no pas del sí.
Jo no recordo exactament en quin punt ens vam quedar ahir.
Vigilar, sí, just en aquest punt, amb tu parlant.
Sí, hem arribat al mateix punt, no?
Vigila. Mira, el que dius perquè tallen
gent
això.
Que ara fa unes quantes setmanes, ja no recordo quin era, crec que era la prèvia de la final, van baixar colorins, papers de colorins, per quedar clar per què ens podia tocar més el Talavera que no l'Ucam i l'Avilés, etc. I que, com que aquell directe ens el van capar en l'últim minut pràcticament, es van quedar amb les ganes de poder veure-ho. Ho van escoltar després a través de podcast i ahir us asseguro que portava els papers per si de cas, per jugar, per si havíem de fer grups de la nova categoria de Primera Federació. Els he deixat a la redacció per si de cas, no fos cas que estiguin maleïts. Dit això, hi han coses que, sí, evidentment s'analitzen fred, no es decideixen calent, cal rumiar-les i decidir bé i en ferm qui ha de ser el líder, tant des de la banqueta com des dels despatxos, etc., del Sabadell del futur. Però per mi hi ha coses que tu has de tenir ja clares i que poden fer que vagis una miqueta tard, no de manera preocupant, ni molt menys. No estem en l'escenari d'altres anys en el qual no sabíem ni tan sols si seríem un pressupost bé, correcte o discret de la categoria. No sabíem exactament si tindríem 2, 3, 5, 10 o 15 jugadors que continuarien i, en canvi, sembla que enguany sí que tens un esquelet format i sí que tens una plantilla que cadascú tindrà el seu parer i algun et dirà que no, que 6 o 7 com a màxim i d'altres que 10 o 12 que poden continuar de segona a Primera Federació, però és evident que el bloc base el tens. Per tant, no parteixes de zero ni amb els timings d'altres temporades. Però dit això, no sé si el resultat final ha de condicionar o no si creus o no creus en els líders que han d'encapçalar el projecte. Dit d'una altra manera, una cosa és que tu vulguis decidir qui és l'entrenador i que et plantegis un període de 2 setmanes per decidir-ho. que també crec que ahir, abans just del tall, ho comentava, que pot donar-se el cas, per exemple, si és que ha de ser Ferran Costa, que no ho sé, que Ferran Costa estigui en el seu dret de dir, Ferran Costa o qualsevol altre, o Miguel Álvarez o qui sigui, de dir, ostres, potser a mi em fa el pes al Sabadell, però no vull esperar-me 10 dies o 15 o 20. Potser l'oferta que m'entra, tot i no ser tan convincent, és més ferma perquè és per ara. I l'altra és no saber si sí o si no. Llavors et pot penalitzar una miqueta? Et pot penalitzar, les coses com són. En accés no? Segur que no. Però independentment de qui s'assegui, per exemple, si David Movilla ha de continuar o no ha de continuar, jo crec que és una decisió que més o menys has de tenir coll avall a aquestes alçades, ja. Que es vol fer, com deia Sergi, de manera consensuada, amb la participació de la propietat, de manera física, ja que havia de venir a Catalunya, etc., i que et dones un període de 10 dies per poder decidir-ho, em sembla correcte i segurament de portes endins cadascú té ja el seu parer, la seva idea, i més o menys deuen tenir clar si sí o si no. Que jo crec que ara mateix estaria més, suposo, per la labor del no que del sí en quant a David Movilla. Si ha de ser Ferran Costa, si ha de ser Miguel Álvarez, si ha de ser qualsevol altre candidat, ja ho veurem. Insisteixo que no és una situació alarmant en quant a timings, però sí que en la mesura del possible, precisament pels tempos que porta el món del futbol i perquè fins i tot podries tenir una lleugera avantatge respecte, per exemple, a equips que estiguin jugant encara al playoff i acabin no pujant, o equips que estiguin tancant el seu pressupost, etc. Tot el que puguis avançar-te a rivals directes teus de la Lliga aquesta temporada, tot això que t'endús. Llavors, jo crec que estem en el tram final i en breu aquesta setmana ha de ser clau per ja conèixer qui lidera i qui no aquest Sabadell, i crec que un cop s'hi posin serà ràpid i serà per feina, però insisteixo que hi ha decisions com la de Movilla en concret, que sigui per sí o per no, jo crec que s'haurien d'estar ja a tenir-les coll avall.
Sí, hi ha una part bona dins de i com has dibuixat, Adri, que és aquest punt de primer d'aprenentatge dels últims anys, això d'entrada, d'experiència adquirida en els últims anys, i jo aquí li donaré més d'un vot de confiança, però en aquest cas concret un vot de confiança tant al president, a Pau Morilla Giné, com a la seva manera de gestionar el club en el dia a dia, no tant des de la presència de la propietat, que evidentment acaba vivint a 10.000 quilòmetres, encara que per sort avui en dia les connexions són molt ràpides, que és que quan Pau Morilla parla de l'estabilitat, crec que aquest punt d'estabilitat, fins i tot de no tenir l'interrogant que hem tingut estius enrere o en moments més complicats que ha tingut el club, de no saber ni tan sols amb quin pressupost havíem de sortir. Jo recordo decisions que s'han hagut de prendre o que no s'han hagut de prendre i s'han hagut de patir per culpa de no tenir el pressupost i no saber ni tan sols amb què podíem sortir a l'any següent. Crec que per aquí hem guanyat. O sigui, perquè hem guanyat una estabilitat que és una evidència, i per tant això crec que s'ha de posar en valor. Com diu l'Adri, a més, amb un tant % elevat de la plantilla, que per sort o per desgràcia, per la feina ben feta, perquè el resultat a més s'ha donat com s'esperava, digue-li com vulguis, el gruix, o com a mínim un esquelet tipus, el tens fet. I això també et dona un punt de partida, que estic d'acord amb l'Adri, ja no és de zero. Ja no és de zero o de menys dos. Ja parteixes d'endavant, en positiu, no? Però a partir d'aquí, i no voldria que el pro aquest sonés a molt negatiu, tampoc pots adormir-te gaire. I avui posava l'exemple en una conversa privada. Al final, tu tens un rival directe de proximitat, que es diu Club Gimnàstic de Tarragona, no parlo de l'Europa, però podria valdre també, que és el Nàstic de Tarragona. El tens ara mateix ocupat. Ocupat. I ja veurem si serà rival o no serà rival. Això d'aquí 15 dies, o menys ara, ja d'aquí 10 dies ho sabrem. Ho té, per mi, i mal que em pesi, ho té prou bé. Prou bé. Ah, aprofita-ho. O sigui, aprofita-ho. És un club que anirà al teu mercat. Si es queda a la categoria, és un rival directe en la teva lluita i en la teva zona d'actuació. Hosti, és el moment d'aprofitar-ho. Ja et dic, sabent que tens la plantilla com a mínim encaradeta i que has d'anar a tancar no poques operacions, però no totes les operacions, perquè la majoria ja les tens fetes. Per tant, m'agradaria pensar, també coincidint amb el que diu l'Adri, que aquesta decisió és qüestió de veure's amb Adam Rothstein, que pugui arribar demà a l'oficina del club, si és que no ha de passar-s'hi avui per allà, i pugui acabar de... No faré una cosa broma fàcil, allò, més amb el vídeo que ens van penjar, i ara no voldria semblar aquí un dictador ni un emperador, però allò de que... dit amunt o dit avall, no? De què acabem de decidir, i a partir d'aquí sí ser àgils a l'hora de contractar o de tancar, si és que s'ha d'acabar de perfilar el candidat a la banqueta, si no ha de ser, insisteixo, David Movilla. Que siguem àgils, és l'únic que se li pot demanar ara mateix a un Sabadell que, torno a dir, crec que ha après, Pau Moria Giné en primera persona, crec que han après d'altres temporades, de quan no ho han pogut fer perquè les situacions no se'ls hi donaven tan fàcils, o perquè veníem d'un descens, o perquè veníem d'altres escenaris. Ara venim d'una temporada després de 5 anys on per fi hem pogut somriure, encara que sigui per tornar a la casella de sortida. Hem pogut somriure, les coses venen en línia positiva. Hosti, anem a aprofitar-ho i anem per feina i tanquem aquest capítol el més aviat possible, ja et dic, tant si és una cosa com si és una altra, però que sapiguem que hem de començar a treballar, que David Movilla és el capità d'aquesta nau, o que no és David Movilla i és qui hagi de ser l'escollit, sigui Ferran Costa, Miguel Álvarez, o com diu l'Adri, qualsevol altre entrenador dels que es puguin estar temptejant, o fins i tot que es puguin ja estar treballant a l'hora de passar els psicomètrics, a les entrevistes, bé, tot el procés amb el qual parlàvem ara fa uns dies amb l'exconseller Àxel Torres.
Va, per aquí ens demanen que us mulleu després d'exposar els vostres arguments. Per tant, deixeu-me fer un joc, va. Tampoc us vull posar en un compromís. Quan?
Quan?
Jo crec que a mitjans... Avui què és? Digui març?
Avui és dimarts.
Dijous
jo aquesta setmana.
Sí.
Abans dels concerts.
Sí.
Sí?
Hòstia, a mi m'agradaria pensar...
Sí.
Pública o internament.
Ah, correcte. Aquí està l'altra qüestió.
Evidentment, la més important és que sigui real. Després, si l'anuncien o no l'anuncien, ja és un altre problema.
Totalment.
A mi, que s'anunciï o no la decisió, egoistament, sí que m'interessa. Com a soci et diré que no em preocupa, mentre la tinguin clara
i
l'hagin pres, endavant. Jo estic en quan arribi Adam Rothstein, és evident que l'ordre del dia, a risc d'equivocar-me, punt número 1 de l'ordre del dia, esportivament parlant, si hi ha altres elements de l'àrea social o de l'àrea econòmica o de l'àrea institucional, jo aquí ja no m'hi fico, però de l'àrea esportiva, punt número 1, no se m'acut cap altre punt que no sigui la decisió de qui és l'integrant capità de la nau.
I fins i tot, Adri, perdona, molt ràpid, fins i tot ratificar la figura de Lucas Viale, que va quedar allò un punt...
Si és que creus amb Lucas Viale.
Sí, també, però va quedar una mica el dubte planant a la compareixença de Pau Morilla Giné.
Però voleu dir que va ser un... Bé, no sé.
No va ser contundent del tot assegurant que seria el director esportiu.
Però no teniu la sensació que va ser en la mateixa línia de dir, això també ho ha de ratificar? Jo crec que... A veure, ara m'arriscaria i potser...
Per com va sonar...
Telèfon d'al·ludits, igual entra el president i ens diu que em vaig equivocar, però jo diria que Pau Morilla Giné el que va venir a dir és... No, bueno, la interpretació que vaig treure és no puc assegurar-ho avui aquí
correcte.
Al 100%, perquè això ho hem de decidir, com dèiem abans també, a través del Consell, però m'atreviria a dir, a risc d'equivocar-me, que no crec que hi hagi... Vamos, em sorprendria.
Sí, sí.
Dubtes al voltant de la figura de Lucas Viale.
Però... Diria que, a diferència de Movilla, en el cas de Lucas sí que té contracte en vigor ara mateix. O sigui que...
Clar, no sé, el concepte d'estabilitat...
Sí. O sigui, no té sentit que tu surtis a dir...
Em sorprendria.
Que diguis, ostres, necessitem una estabilitat que no hem tingut els últims anys, si no és un all, és una ceba, i que, acte seguit, et carreguis tant a una figura com a l'altra.
Sí,
no tindria massa sentit. Però...
Estava mirant, Adri, que t'està il·luminant alguna cosa a la cara.
No, estic...
El reflex de la llum del
carrer,
no?
És que ja, just el finestral està mig obert i el raig entra per
molestar-me. Estava il·luminant la boca directament, eh?
És que depèn d'on em vaig movent. No, em porta boig, perquè vosaltres em veieu amb la cara il·luminada, però jo vaig... No, si us miro, no veig res. Ja de normal vaig bastant sec.
No, sí que és cert que Morilla Giné va dir, per ser justos, que s'estaven pentinant ja fins i tot alternatives en el cas de la figura de l'entrenador. Dit això...
No, perdona, Vítor, una cosa molt ràpida que anava a dir. Ara és quan he fotut el pla, segur.
Està movent la cara.
Que dic que... Sí que comentaves un tema tu ara, que deies, no, el tema del concert, abans o després, entenc que és per posar un timing, de dir, ostres, serà abans del cap de setmana o no. no sóc expert en màrqueting, però jo juraria que no afecta absolutament en res en la venda d'entrades de Pedro Capó, en l'afluència de públic a la festa Flashback, etc., el fet de tenir o no entrenador o director esportiu.
Que una simplement per un tema comunicatiu, veus que totes les comunicacions d'aquesta setmana
estan molt centrades en això,
estan centrades en els concerts. M'estranyaria que ara es desviés un punt l'atenció.
Però tu creus que es desvia l'atenció? O sigui, tu creus realment que hi haurà menys entrades?
No ho sé.
Estic convençut que
la gent... En la línia del que deia el Sergi, si de portes a dins...
Sí, està decidit, ja està.
I ja comences a treballar el cap de setmana, i dilluns, si cal, ho comuniques, endavant.
Sí, però que em refereixo que al final, entenent que és una pota importantíssima per poder fer el projecte sostenible, autosostenible, agafant les paraules del president, i que és una fórmula que ha de funcionar i que hem d'aconseguir enganxar gent perquè vagin a veure Pedro Capó i que deixi aquests calarons que necessita el Sabadell per no haver de dependre tant de, es digui Adam Rothstein o es digui com es digui, l'inversor de torn que ve des de fora. Això és importantíssim, però és que jo estic convençut que ratificar o no renovar un entrenador no afecta absolutament en res a la venda d'entrades del concert de Pedro Capó, per tant...
No, evidentment, és més un tema...
I avui que ja hem començat a agafar-nos, a fer-nos nostres paraules de Pau Moria Giner, que jo he estat el primer que vagi per endavant, no oblidem, i a més crec que ho va recalcar en alguna ocasió dintre de la seva última compareixença, que això al final no deixa de ser un club de futbol, on el futbol ha de primar per sobre de tota la resta. Tota la resta està molt bé, i complementa, i ajuda, i tant de bo, com dius, Adri, que funcioni el concert, perquè fins i tot per un tema d'autoconvenciment de que aquestes iniciatives que volen anar una mica més enllà del futbol, d'allò que passa cada 15 dies a la Nova Creu Alta, també funcionin. Però al final del final del final, si el concert tant de bo és un èxit, si el concert o el festival dels companys de Flashback del dissabte amb el gran Germán al capdavant i el Carles Pérez i companyia, tant de bo sigui un èxit, però que tots aquests èxits, si després no venen acompanyats perquè el futbol funcioni, ja ens podem oblidar de concerts, ja ens podem oblidar d'altres històries i d'altres mandangues. Per tant, estic d'acord amb el que esteu dient, no crec que hagi d'anar renyida una cosa amb l'altra. Que funcioni el concert, que funcioni molt bé el festival del show del dissabte, això, tant de bo, però no hauria d'anar en contra de que demà, pública o no públicament, es prenguin decisions que ajudin a començar a dibuixar i a construir la temporada 25-26 del Centre d'Esports Sabadell.
I si haguéssiu de posar, per rematar el tema de la banqueta, fins i tot amplio la direcció esportiva, un tant per cent d'opcions que segueixin un i altre... Us estic ficant aquí en un jardí,
jo
però...
Crec que les de...
Jo no va dir una altra cosa.
Però, jo les de Movilla crec que si m'hagués d'enrafiar una mica de les sensacions que arriben, són baixes, no zero, ni molt menys zero, però baixes, és a dir, crec que és més a prop de continuar clarament Lucas Viale que David Movilla, que no significa que continuïn els dos, o que no significa que pugui continuar David Movilla i que no pugui continuar Lucas Viale, però si m'hagués de jugar diners, més per sensacions que per informació, et diria que estem més a prop de la continuïtat, de que el projecte el continuï, entre cometes, construint Lucas Viale, i que no sigui amb David Movilla a la banqueta de l'equip local del Centre d'Esports.
Tu no has parlat de tants percents, i jo no ho va fer tampoc, no. Però sí que anava a dir que crec que si a mi em fa jugar diners ara mateix de quins seran els dos responsables, et dirien que Lucas Viale a la parcel·la de la direcció esportiva, i jo diria que qui té més números ara mateix és Ferran Costa, de seure's a la banqueta de la Nova Creu Alta, entenent el que diu el Sergi, que no està confirmat al 100%, que no descarto l'opció David Movilla, que no descarto l'opció Miguel Álvarez, que segur que a l'hora de fer aquest procés de selecció, si és que s'ha de buscar un relleu a Movilla, no seran els únics dos noms, sinó que n'hi haurà algun més, un tercer o un quart sobre la taula, i per tant, no et dic un 99%, però ara mateix, 10 de juny, a risc de menjar-me les meves paraules, jo diria que els que estan més a prop de convertir-se en director esportiu, un gelés, i en entrenador, per mi són Lucas Viale i Ferran Costa.
Tanquem carpeta? Carpadasso.
Tenim unes quantes, avui per obrir.
Sí, és que si no estarem aquí...
No la podem desenvolupar gaire més fins que no tinguem notícies del cert al voltant d'aquesta història.
T'imagines que entra Adam Rothstein ara? De dir, no he anat a la nova carpeta, he vingut aquí primer.
Bé, algun dia haurem d'obrir aquesta carpeta també, de poder tenir el màxim accionista i propietari del Centre d'Esport Sabadell. M'asseguren que estem més a prop que lluny d'aquesta possibilitat.
Sí?
Sí.
Molt bé. De fet, anem practicant l'anglès.
Calienta però. Que sales, que et diria. Que...
Sí, sí, tant. Sí.
Suo fred, Adrià Arroyo. Se li complica, la cosa.
El Joaquín parla en italià. Després ja vinc.
Va, algunes preguntes que ens fan per aquí i us...
I us rematem.
I us llet...
Abans que algú talli.
No, que hem de parlar també de plantilla.
Sí, home.
Hem de parlar de plantilla, que hem parlat d'entrenador, director esportiu.
Una pregunta però... que m'ha arribat a mi. Parlaràs de samarretes avui o no?
Mira, és que us volia llançar aquí les preguntes que venen per aquí al xat.
Ves fent.
Que van orientades a samarreta i a campanya de socis.
Hòstia, vols que baixi subratlladors i això?
Jo crec que et val.
Jo en tinc un. Si vols, te'n porto més.
Parla aquí amb el jefe.
He portat...
A veure.
El negre
això, això pel podcast quedarà...
No,
collonut, eh?
Ho he agafat absolutament a l'atzar, però que en tinc de tots els colors i tinc tota la paleta sencera, si vols.
Que comenci a dibuixar colorins. Per
pregunta
si per
aquí si hi ha Photoshop cutre del meu. No, encara no.
No,
pel segon. Pel segon,
pel tercer. Sí? A veure, què? Samarretes o campanya?
No, campanya, no, campanya.
Campanya, sí. Campanya que...
No sé què té més ganes la gent, que ho digui al xat. Si campanya, si saber coses de la campanya o coses de la samarreta.
Ho diguin ràpid perquè anava a arrencar-me. O sigui, que gairebé com aquell, com el que agafa la guitarra, saps? Ja estava a punt de cantar.
No sé, per aquí diuen, per cert, que el Miguel Ángel deia que... Què és cert, eh? Que no li ha arribat l'avís del directe.
Algú a mi
tampoc, eh?
Sí, no sé si té alguna cosa a veure amb lo d'ahir, però bé. Diu el Miguel Ángel per aquí que té molt bon record de Miguel Álvarez i que ha demostrat molt allà a Villarreal, amb el Villarreal, bé. Guanya la campanya, eh?
Sí, no?
Per golejada.
Campanya que hem d'estar molt atents ja.
Ja?
Ja, sí. En un principi... se'ns havia comentat que podia ser fins i tot avui, que avui es donés a conèixer la campanya de socis, sí, que també s'està esperant això, l'okay, la llum verda de la propietat, simplement per autoritzar jo la publicació, i que em sembla que ahir ens vam quedar mitges. Va ser la pinzellada, per part meva com a mínim última, però diria que ja no va entrar dins de l'argumentari, ja no va entrar, que no va gaire lluny en quant a preus, algun petit increment en quant als preus, però que es manté i força els preus de l'última temporada, fins i tot aquells paquets de porta un amic, fes un soci i això et reporta un descompte en el teu abonament, el grup de gent jove que pugui anar, en aquest cas a la Grada Lino o al Gol Sud, doncs també té unes bonificacions, els packs familiars, etc. No? Que això no varia, això és el que se'ns assegura, ens apuntaven avui, sí que hi haurà, insisteixo, potser algun petit increment en alguna zona o en algun dels d'allò, i que també estiguéssim molt atents al que és el vídeo promocional, no sé si tant l'eslògan, aquí ja no tinc informació, però que estiguéssim atents al vídeo promocional perquè tenia molt de reflexió del que hem viscut aquest any i fins i tot diré l'últim any, d'ara fa un any.
Un any natural, no?
Del que ens va tocar viure així cap a finals de maig, principis de juny del 24 i el que està sent aquest principi de juny del 25. Però que és qüestió d'hores que el club, com a mínim era la seva intenció, de publicar-ho, d'anunciar-ho tot plegat.
He vist Grada B Pro, que feia un rànquing ja allò tan típic de l'estiu, de quants socis els que ja han arrencat la campanya i de Primera Federació
quants
sortia...
Quants porta el Sant Andreu ja?
Faltó en el primer dia, eh?
No, però és veritat, el Sant Andreu deu portar ja 4.000...
Ahir ens van menjar un pal al Terrassa que...
D'aquí ja tenim clip, eh?
Sí.
Això ens treuen un clip, amb el que acaba de dir.
Del Sant Andreu? Va estar més pendents a l'altre costat de la Mancomunitat.
Però és una pregunta molt òbvia.
Però ja acabo de dir de la Primera Federació.
Ah, la Primera Federació. Hòstia, però no, perdó. Clar, és
que dic, a casa haurà estat gratuït i sense voler.
Sí, està gratuït, absolutament.
Després no vols que et facin vídeos, és que...
De físic d'atenció, no estava allà pel que deies.
El de Terrassa va quedar a l'aire i aquest ha estat. No, a veure...
Què dius? Què passa, Roger? Hosti, tu, ensenyant cul a càmera, ara,
eh? És una gran imatge televisiva.
Ara ja sí?
Ara sí.
Veus? No s'ha escoltat el pal.
No s'ha escoltat. Ara pots dir que era un altre equip i ja està. Ha rajat del Sant Andreu sense voler, per si de cas. Agrada bé, però, rànquing dels que ja han fet pública la campanya i estan venent abonaments de Primera Federació. Recordem que encara falten dos equips participants, o sigui, encara ens queden allò 10 dies per saber quins seran els 40 equips que hi prendran part. Pontevedra 2.800, Cacereño 2.000...
2.800 porten ja?
Sí. Guadalajara 1.000 i Europa 700. Són els 4... A veure, 4 de 38. O sigui, m'imagino que la resta encara no... Bé, de fet, hi havia equips com el Murcia, per exemple, com el Mérida,
jo crec que, si
que estaven jugant un playoff fa 2-3 dies.
Si surt avui demà, crec que és l'any que surt.
Sí, prou abans. Ràpid. Sí, prou ràpid.
Estàvem parlant els últims anys de finals del mes de juny.
Sí, sí. I
haurem de rescatar allò, aquell gràfic de l'evolució de la xifra de socis. Doncs això, campanya molt aviat. Samarretes...
Samarretes, ho vam dir, teòricament, sí. Si no hi ha canvis en la cronologia que s'havia marcat el propi club, la idea que tenien era aprofitar aquest final de setmana també, amb motiu d'això que comentàvem ara fa una estona, del concert de divendres, que es fes coincidir, no sé si el propi artista, en aquest cas Pedro Capó,
el cantant,
que fos el responsable d'estrenar-la. Bé, hi havia diferents idees damunt la taula, però en tot cas també és la primera equipació, insisteixo, això ja ho vam dir, diria que en l'últim o en un dels últims hotels suïssos, ja vam dir que seria la primera equipació, que la segona equipació, que sempre és una mica més cridanera per allò de ser diferent, que no és l'arlequinada,
vas dir que sí que seria...
L'arlequinada blanquiblava, volia dir.
Quin espant. Vas dir que sí que ho seria.
Sí, però que no sóc jo el responsable, ni sóc el senyor Capa, ni sóc el senyor Centre d'Esport Sabadell. Això és el que s'ha dit.
Se'm va assegurar que seria quadres.
Es va dir que... I això és la informació amb la qual treballem. Però que la blanquiblava, la blava i blanca, sí que es vol donar a conèixer aquesta setmana i que va en una línia bastant retro, com la d'aquesta temporada. M'asseguraven que és difícil millorar la d'aquest any.
És difícil.
Que és difícil, és difícil de millorar. Jo faig meu també l'argumentari, però que agradaria, i molt, perquè van una línia molt semblant de tirar de clàssics i de tirar de samarretes històriques del propi Centre d'Esport Sabadell. Veurem. Jo estic convençut que els amics de Capa no fallaran i faran una cosa d'aquelles que tornarà a donar goig de poder-la lluir pel món.
Llavors, de la segona, no podem...
És que la segona és més rumorologia el que s'apunta...
La que van triar els jugadors.
Que la van triar, que la van votar els jugadors. Algun jugador se li ha escapat alguna cosa.
Sí o no?
Alguna cosa. Home, el fet que era l'arlequinada...
S'estan escapant moltes coses últimament, eh?
Bueno, a veure, la informació surt d'on surt. Que era l'arlequinada, se li va escapar algun jugador. Enmig de l'eufòria de la celebració, algú se li va escapar que era l'arlequinada. Deixa'm que cuini una mica més la informació i així la gent que estigui també atenta, més que res, perquè igual aquelles hores l'estat...
Espera, que no sé si està el micro obert. Sí, ara sí, no?
Diria que és una barbaritat i llavors m'equivocaria, però diguem-ne que...
Punxa la imatge, Roger, punxa la imatge, que l'estic veient des d'aquí.
Per retro no referies a això, m'imagino.
En l'estat en el qual estàvem alguns...
No, per
Múrcia, jo no m'agrafiaria 100% de...
Sort que hi ha algú que recorda la nit a Múrcia, perquè...
Jo no m'arriscaria a fer vàlid els comentaris d'alguns dels protagonistes, per tant, jo no m'arriscaria. Deixa'm que cuinem. En el proper motel igual ja tenim alguna informació més, va.
Espera, quin color vols posar, Roger?
No, estava pintant de blau, ara fa un moment, blau i blanc, però clar...
A veure.
Sí. Ja veuràs. Veure.
Groc?
Sí.
Mira,
no pot haver-hi cosa més cutre que això. Va.
I més allunyada, segurament.
Sergi Parc, què tal, per cert?
Hola, Vitori, com estàs?
Has fet aquí ja la teva introducció.
Puc saludar, sí. Com tu, ara?
Sí, estàs fent aquí...
És que feia gràcia perquè feia el colze i això. Sí, sí.
Hem de parlar de la plantilla, a tot això, eh? Hem deixat allò una mica en stand-by la plantilla, però tenim cosetes d'última hora.
Doncs no? Sí. Ha parlat per Ràdio Sabadell Bruno Batlle,
Què dius?
Però són talls acabats de sortir del forn. No. Adri, digue-ho tu.
Venint en el tren de Madrid, directament els acaba de fer ara mateix.
Hi havia reunió avui a les Roces.
Bàsicament estàvem ja en directe quan han arribat aquestes declaracions.
Sí, sí, així que hem corregut cap a dalt, com dius, Vituri, reunió a les Roces entre els clubs de Primera Federació per tractar diverses qüestions. Al final era, com es diu allò, una reunió també del Consell Delegat o una cosa així. Bé, al final que és una mica més rutinària, però s'han tractat cosites interessants. I et porto
a veure
quatre fragments de Bruno Batlle.
És que no sabem res nosaltres, no, ara mateix, eh?
Té molts nassos perquè s'ha fet una reunió per planificar la propera temporada d'una categoria que encara no té dos dels equips que la jugaran.
Correcte.
O sigui,
correcte.
Hi ha quatre equips que no saben si havien d'anar avui o no, que perquè potser
per si
estan
de cas,
més amunt.
Per si de cas.
A la Real no li importa això.
Porto quatre fragments.
Vinga.
I el quart és el més interessant.
Ah, molt bé.
Tots estan bé, però el quart, compta amb el quart.
I començarem pel primer.
Espera,
sí,
pensem-ho vol anar a la babuara o pot deixar el mòbil
jo
allà.
Jo no me'n perdria cap dels quatre, però que aguantin almenys fins al quart, perquè de veritat.
I després tanquin el canal.
Roger Benet, si em dius que els tenim a punt, ok, sí. Vale, anem a escoltar el primer, que bàsicament Bruno Batlle, ja veureu, parla sobre quina és la qüestió principal de la reunió, que al final ha estat sobretot molt tema econòmic per deixar clar alguns paràmetres de cara a la temporada que ve. Doncs això és el que ha dit Bruno Batlle sobre aquest control econòmic que tindrà la Primera Federació 25-26.
Ha fet una reunió principalment tècnica on, bueno, el primer punt ha set el repàs molt per sobre del reglament de control econòmic que hem implementat per la temporada 2025-26. És un reglament més estricte del que hi havia, però evidentment encara lluny del de la Liga, i el que pretén és que els clubs no generin més deute i que tots els clubs compleixin amb els pagaments i que la forma de pagar els jugadors doncs sigui la correcta.
Explica'ns el que és Sergi Parc, perquè aquí dintre
sí,
no...
Sí, aquí dins estudi, no, però a Twitch em consta que sí que s'ha escoltat,
sí, sí, Twitch, sí,
així
sí,
que
sí.
No hi ha hagut cap problema.
Anem repartint, va.
Però que bàsicament... que sí, corre. Ah, que ens hem de posar tots
no,
auriculars. Sí, no, a mi no cal, però bé. Bàsicament, per resumir-vos-ho sobretot a vosaltres i a la gent, perquè els talls...
No, només a
no, perquè la gent ho ha pogut escoltar per Twitch. És cert que la qualitat no és la millor del tot, però vaja, que el control econòmic és més estricte que fa dues temporades, l'última amb la qual el Sabadell havia jugat a Primera Federació, però que evidentment no hi ha una rigorositat tan bèstia com al futbol professional. Ja sabem com va el tema del control econòmic. Sí que serà estricte, però... no això, no amb aquella duresa de les dues primeres categories de futbol espanyol. No. Això és el que deia Bruno Batlle en aquest primer fragment.
Segon fragment,
interessant. Tema tele.
Però no tant com el quart.
Tema tele. Recordeu quina era la plataforma, almenys en l'última temporada del Sabadell a Primera Federació, quina és la que oferia els partits?
FFTV.
Bé, doncs sembla que hi haurà canvis. Segur que heu vist alguna cosa sobre possibles, no sé si ofertes, però sí quines condicions econòmiques. A veure què diu Bruno Batlle sobre el tema de les televisions.
Vinga.
He repassat els ingressos que entraran via federació als clubs d'aquesta temporada, que no varien respecte a les anteriors. Quedant pendent el tema de la televisió, perquè s'ha fet un nou tender, que la setmana que ve han d'obrir els sobres per acabar de veure quines ofertes hi ha, quins són els ingressos televisius, i d'aquesta manera doncs definir quan li tocaria a cada club.
Doncs...
Sí, ja no hi ha notícia.
Bé, s'han donat aquest termini també per tenir però, ofertes.
O sigui, no vull tirar igual vi.
La de cada any.
No ha canviat respecte a l'últim pas del Sabadell per la Primera Federació. Estem en el mateix punt. ATM, que era l'empresa, per dir-ho així, que gestionava...
La OTT.
Sí, que gestionava els drets d'imatge... ja no continua, s'ha desvinculat o no s'han renovat l'acord, per tant es busca qui vulgui. M'asseguraven l'altre dia gent del futbol que estem més a prop que lluny de que la Liga, i més ara amb les bones relacions entre la Liga, entre Javier Tebas, si volem dir així, i Luzán, el president de la Federació Espanyola, les bones relacions que existeixen entre els dos ens poden facilitar que la Liga acabi ficant aquesta Primera Federació en algun dels paquets televisius, com passa, per exemple, amb la Lliga Hypermotion, el que passa amb la segona A. No som massa optimistes amb que pugui passar ja de cara a aquesta temporada 25-26, però sí que això que s'estigui cuinant. A mi em fa una mica de respecte que al final els diners són els que són, que són molt pocs, molt pocs. Les ofertes econòmiques per als drets d'imatge de la categoria són realment molt pobres. Mm-hmm. I que acabem anant a caure en alguna distribuïdora, si vols dir, d'imatge, que acabi doncs, confiant en la pròpia federació i que torni a ser...
La cada any.
Igual m'equivoco, eh?
Com ha passat tots els anys.
Que torni a ser la pròpia federació la que acabi explotant, anem a dir-ho així, les imatges a través de, doncs, d'un sistema de pagament més o menys econòmic per veure tots els partits del Sabadell.
No arribem nosaltres.
Ja Ràdio Sabadell estarà entre les que oferiran alguna cosa o no?
No per una senzilla raó, perquè és que aquests drets van col·lectius, a diferència del que passava a la segona federació, que podies negociar de manera individual, que cada club gestionava els seus drets. De fet, hem vist el València fer-ho per al seu YouTube, l'Elx fer-ho pel seu YouTube, l'Espanyol amb el seu Espanyol Media, Televisió de Catalunya, La Xarxa, bé, cadascú s'ha buscat una miqueta la vida, i B3 amb els equips balears. Nosaltres, ho hem de dir, i crec que és per estar molt orgullosos d'aquesta passada temporada, amb el Centre d'Esports Sabadell, però per contra, la primera federació, que la gent no sàpiga, els drets són col·lectius, és a dir, tots els clubs, i malauradament...
El Roger coneix ja la nova condomina, eh? L'Enrique Roca sap que és treballar allà.
Doncs mira,
i Purua,
allà es va fer un dels miracles de la temporada. És un impossible, evidentment, és una broma que estem fent, que és un impossible que puguem gestionar tots els drets de tot el grup.
Sempre ens quedarà la pretemporada,
sí,
i la Copa Catalunya i aquestes cosetes.
Copa del Rei? Ah, no, que la Copa del Rei també.
La Copa del Rei tampoc.
És broma.
Per cert, ja que parlaves de Hypermotion, estàs preparat per dir ara primera federació versus e-learning?
E-learning, sí.
Nicotitza, que no dirà el cognom, eh?
No, evidentment, primera federació. Per mi continua sent la segona A i la Lliga de Primera.
I la segona B.
No, i la Lliga de Primera, o sigui, no vaig més enllà.
Anem per la segona qüestió, tercer fragment.
Sí, tercera.
Ara.
Segona era aquest tema de les teles, que veurem pròximament a veure com acaba tot plegat. Tercera qüestió, que és un tema que ja hem llegit també altres mitjans, que és el tema de la gespa artificial, sobretot molt centrat en l'Europa i el Nou Sardenya. El Sabadell anirà aquesta temporada al Nou Sardenya o haurà de visitar l'Europa en un altre recinte? S'ha parlat de tot això en aquesta reunió, ho explica Bruno Batlle, ficant en aquest paquet també, per cert, amb un altre equip que es troba en una tessitura similar a la de l'Europa.
Hi ha hagut un moment on l'Arena Jerecho i l'Europa han compartit les dificultats o la impossibilitat de que el seu camp es converteixi en un camp de gespa natural, i han volgut compartir-ho amb tots els equips perquè les diferents comissions de la federació puguin valorar si es fa una moratòria o un canvi amb els requisits d'inscripció. Això que dependent a què prenguin la decisió.
Doncs fins i tot llegia els companys d'Esport 3, ara parlava Bruno Valla de l'Arena de Getxo, eh? Llegia els companys d'Esport 3 amb el Jordi Montalvo, per cert que el tenim allà a la Corpo, que explicava que fins i tot el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona ha pres part d'aquesta reunió per explicar que al final es troba o es tracta d'un equipament municipal i que al final entre el que costaria a nivell de temps licitar aquesta obra, adjudicar-la, dur-la a terme, et passes dels 6 mesos de moratòria que tindria l'Europa.
A mi em sap greu per la família europeista que mereixen jugar al seu estadi, però aquesta normativa està feta prèviament. I seria un greuge flagrant per equips que s'han gratat la butxaca pagant gairebé mig milió d'euros. A més, alguns, els propis socis, amb quotes a 5 o 10 anys vista, com unionistes, crec que eren 10, no? El Tarazona, que mentre feia les obres al seu estadi, que també era d'artificial, va haver d'anar a jugar a Tudela. I, de fet, no guanyava res, i quan va tornar a Tarazona va començar a guanyar-ho tot a casa. El Cornellà, que va haver d'anar a Palamós a més de 100 quilòmetres a jugar, i després a l'RCD Stadium. Si el debat és si és èticament correcte no deixar jugar sobre gespa artificial, comparteixo la lectura. Ara, un cop ja portes uns quants anys aplicant aquesta normativa, tampoc seria èticament correcte fer pagar uns cèntims a uns equips i a d'altres no, per molt que és veritat que l'equipament té les condicions que té, com per exemple tenir un pàrquing sota de la gespa.
Home, per mi, Adri, la solució, que és un impossible, seria que, és que en algun moment, potser, perquè s'hagi reflexionat tard o pel motiu que sigui, però en algun punt de la pel·lícula s'haurà de
permetre, crec, als equips poder jugar en els seus recintes amb gest artificial, sent un greuge per equips com unionistes, etc. I potser el més just seria compensar aquests equips d'alguna manera, econòmicament, evidentment, clar, costaria diners, per part de federació, des d'on sigui.
Sí, però és que és una compensació... O sigui, no, sí, sí, no és només fer una obra i prou, és que aquella gest artificial... es manté molt més fàcil que no la gespa natural que han hagut d'invertir aquests equips, o sigui que al final és un debat que és, no només és sí o no, i és evident que té moltes arestes, perquè després també parla d'un perímetre tancat a totes les graderies, que no es compleix ni de broma, a un munt d'estadis, Fuenlabrada, ciutats esportives, etc, i que de fet és tan absurd, igual que fan la comparativa de el Young Boys juga a Europa amb gespa artificial i en canvi a Primera Federació no pot jugar sobre sintètic, el Rayo Vallecano juga al seu estadi a Primera Divisió i ara Europa sense una de les porteries amb graderia al darrere, segons estrictament la normativa de la tercera categoria no podria jugar a Primera Federació. És absurd. Sí, són més primmirats en un punt que en un altre? També. Però és que és difícil, perquè després d'haver fet passar a parlar-ho a tants equips, ara fer l'excepció amb dos, a mi se'm fa difícil de veure.
Bé, de moment...
Veurem com acaba, jo.
Sí, com deia el Bruno Batlle, s'ha traslladat a una de les comissions i a partir d'aquí s'haurà de tornar a plantejar i de votar d'aquí a unes setmanes.
Ho tenen complicat.
I tant.
Sobretot perquè són els propis clubs els que han de donar el seu braç a torça. I algun dels clubs implicats, com deia ara l'Adri, recentment implicats en aquesta història, hi són encara a la categoria. Per tant, dubto, no sé, ara estic posant-me al cap de la directiva d'Unionistes o de la directiva del Tarazona o d'algun altre que corri per aquí. Dubto que vulguin ara fer la vista grossa i dir vinga, va, no passa res i canviem ara les regles del joc. Quan fa dos dies mal comptats, ningú els hi va fer a ells el favor, no? Bé, és un debat que, estic d'acord, va més enllà de lo fàcil de dir doncs vinga, sí, fem-ho o no ho fem. S'hauria de parlar, i crec que el temps juga en contra tant de l'Arenas de Getxo, sap greu per ells, com encara em sap més greu per la proximitat i pels bons amics que corren per allà, pel Club Esportiu Europa.
Doncs veurem com acaba aquesta qüestió.
La quarta, no?
Tres fragments.
L'última.
I ara la toca
la bona.
No toca la sucosa,
I vaig ràpid perquè no arribo el boleto, si no.
És a les 7. Va, fot-li.
Atenció. Data d'inici de Lliga i divisió de grups.
Vinga.
Res confirmat, però molt atents al que ha dit Bruno Batlle.
La data d'inici de Lliga, si no hi ha canvi, seria el 31 d'agost. I els grups, també, si s'han de confirmar les diferents comissions i els presidents de les autonòmiques, però tot apunta que serien com aquesta temporada de nord i sud.
Doncs apa tu, ja tenim... Mira, em sembla...
Recolliu el cava, sisplau.
La més
sí, recolliu el cava, perquè us esteu venint.
Us ho he dit.
La més interessant de totes.
I ara corre a fer feina.
Va, tira. Ara tornes, per cert.
Ara uns minuts i...
Quan no passa això, en cap del cos.
Ara ens tornem a la
trobada. Adéu.
D'entrada, per rematar el tema de la data, seria la mateixa amb la... amb la qual s'ha començat aquesta temporada a la segona federació, per tant, és a dir, una setmana més tard de l'habitual a la primera federació,
correcte.
Últim cap de setmana d'agost, i clar, nord-sud, una mica el que dèiem l'altre dia a l'article de Ràdio Sabadell, la part bona és que ja tens configurada la divisió, perquè pugi qui pugi, et surt el tall.
Sí, sí, o vas a Andorra, o vas a Ponferrada, o vas a Tarragona, o vas a...
Tubieta.
Per tant, aquí, per mi, l'únic dubte és veure la divisió, si qui acaba...
Més del Nàstic que el pal de la bandera, ara mateix.
Aquesta no seria,
Hi ha gent celebrant
Aquesta seria la bona.
Tinc la llista, per cert, si el vols, ràpidament.
L'únic dubte, Adri, per mi és...
Villarreal-Ibiza.
Sí, és a dir, és també. Cert que s'havia especulat també que els equips demanarien que la composició de grups fos per proximitat i no per comunitats autònomes,
correcte.
Per tant, em quadraria aquesta imatge amb el Villarreal B al grup del nord. Si ho has de fer per comunitats, qui té més números és l'Ibiza.
Jo, si m'hagués de jugar els diners que no m'he jugat abans, diria que aquesta, tal qual està dibuixada aquí en aquest gràfic, pels que ho estan veient a través del Twitch i no només ens escolten a posteriori, crec que és la bona, és a dir, Villarreal B per proximitat amb Tarragona, sobretot, per exemple, imagineu-vos que no puja el Nàstic, o fins i tot amb Teruel, crec que és més factible que no enviar el Villarreal a jugar amb els de la seva comunitat autònoma, però que estan a 200 i escaig quilòmetres, com és Hèrcules, com és Alacant, com és Elda, ja no et dic baixar a Múrcia o baixar a Cartagena, no? Jo m'arriscaria a dir, si fem cas al que ha dit Bruno Batlle, que són les sensacions amb les quals s'ha sortit avui d'aquesta comissió, que el Villarreal, o sigui, que a Villarreal haurem d'anar a jugar contra el filial al miniestadi de la ciutat esportiva, i que per contra, tot i que ara fa una estona parlava amb un bon amic de la casa i en especial de l'Adrián Arroyo, que no haurem d'anar a cap misses, encara que ens estava esperant amb tens amics a Eivissa.
Sí, no? Però no sé de qui parlaves ara.
A veure, de tots els amics que tens, amics. Segurament el més amic de tots. I que jo pugui conèixer, doncs a cap misses no ens hi veuran. Però bé, veurem. A mi m'agrada, perdó, no he opinat, només he informat. A mi m'agrada aquesta divisió, personalment parlant.
Tot i com ha anat el playoff, crec que esportivament és millor. Logísticament, un est-oest provocava uns viatges que podien ser assumibles en cotxe, cosa que anar a Galícia 6 vegades, anar, si no puja la Deportiva, a Ponferrada, a Vilés, etc., és més complicat.
Sí, Zamora i Salamanca.
Zamora i Salamanca, compte que aquest el vam patir, sí. Bueno, el vam patir, que ens en van fotre 4, però déu-n'hi-do el viatget, a Salamanca.
Sí, però em refereixo que al final, logísticament, est-oest, podia ser més compaginable amb la carretera. Deies tu de ja està partit el grup, bàsicament perquè com enguany ja ha estat així, i els quatre que han passat al playoff són de la mateixa lliga, per tant, pugi qui pugi, seran tots del nord i són 20 i 20. En el cas que fos est o oest, en el cas que la Ponferradina pugés i no ho fes l'Andorra, llavors quedaven 21 i 19. I aquí havien de jugar la est-oest, la carta Tenerife, la carta Talavera, podia canviar una miqueta.
Ara que parles del Tenerife, un dels rumors que havien sorgit és que el Tenerife havia demanat anar amb els madrilenys i andalusos, no? I amb els andalusos.
Sí, per logística, per vols.
Aquesta divisió tindria tot el sentit.
Per entendre'ns, el que deia futbolísticament,
sí,
un únic descendit,
això t'anava a dir.
Racing de Ferrol, els altres tres caurien a l'altra banda, 4 o 5 filials, en funció de si el Sanse puja o no contra el Nàstic, i estem parlant que més o menys la diferència nord-sud o est-oest és que la meitat de la Lliga són els mateixos rivals, Europa, Villarreal B, que per cert preguntaven, jugar al miniestadi, a la seva ciutat esportiva, que és de gespa, híbrida, de fet, però amb natural, Teruel, tornaria a Matarazona, Osasuna Promeses, Sanse o Nàstic, qui no pugi, Arenas de Getxo, Baracaldo, Bilbao Atlètic, i veurem si Andorra o Ponferradina. Nord-sud, afegim aquí Avilés, Zamora, Unionistes, i els sis gallecs, que són Lugo, Ourense, Arenteiro, Ferrol, Pontevedra, Celta. Llegeixo els que no entrarien i que sí que serien rivals en est-oest, per entendre una miqueta el que deia d'esportivament, perquè no jugaríem contra Guadalajara, Atlético de Madrid B, Alcorcón, Real Madrid Castilla, Hércules, Eldense, Real Murcia, Cartagena i aquest asterisc de l'Ibiza o del Villarreal que dèiem ara. És que déu-n'hi-do la de cocos que queden aquí en aquest sector, eh?
Sent ara molt, molt, molt arlequinats, teniu clar que ens toquen a la gespa artificial del Sardenya a la primera volta, mentre hi hagi aquesta...
La moratòria.
Sí, aquesta moratòria, i que ens toca anar a Getxo a jugar també sobre gespa artificial perquè encara estan en moratòria. Això ni cotitza que si acaba sent així ens toca anar als dos camps, que insisteixo, des d'una altra perspectiva, tant de bo poguessin jugar o puguin jugar a casa seva tots dos equips, perquè s'ho han guanyat a pols al terreny de joc, però per contra doncs, el tema de la gespa artificial els hi juga clarament en contra. Si puc triar, t'he dit que estava content si es dona aquesta divisió. Home, per una raó també sentimental i per alguna bona amic que tenim a la casa, com per exemple el Cristian Lanzarote, tant de bo no haguem d'anar a Andorra, és un desig, encara que això suposi haver d'anar a Ponferrada, i per altres raons, com deia, més grana que els de la fúria darrere de la porteria, amb aquesta eliminatòria davant el Sanse.
En 2 hores i mitja han venut tot el nou estadi, O sigui, brutal la venda d'entrades per aquest partit d'anada, no és el dia de l'ascens,
300 entrades, per cert, els hi dona la Real pel partit de tornada i hi haurà mastegots per anar-hi, evidentment.
No literalment.
Home, entenc que no. No. Entre que ells, espero que no es peguin entre ells per tenir una de les 300 entrades.
Després
però...
que l'alcalde de Mèrida titllés de mamarratxos a la Real Societat B, ja m'espero qualsevol cosa.
Bé, en qualsevol cas, d'aquí 10 dies resol aquesta doble incògnita que falta, els dos equips que falten de cara a la temporada que ve. A partir de llavors doncs, ja hi posarem data per saber la divisió dels grups i també segurament cap al juliol, finals de juliol, vull entendre que tindrem aquesta l'ordre de les jornades, de les 38 jornades d'aquesta primera federació 25-26, que començarà el cap de setmana de l'últim cap de setmana d'agost. I recordem que aquí també, a diferència de segona federació, tornem allò de, com a màxim, un 15 dies abans de l'inici de la Lliga, s'han de saber doncs, els horaris de totes les jornades.
Aquesta temporada no ha estat així, eh?
Si més no, les bases de competició...
Aquesta temporada, ho dic per també alguna experiència viscuda amb algun equip dels que estava participant, es van saltar totes les regles.
Sí? Ah, doncs mira, totes l'altre dia em vaig llegir allò, la
doncs
circular.
Totes les regles, i de fet hi ha hagut setmanes que té mèrit, que han anat més tard que la segona federació, que era gairebé 10 dies abans o una setmana abans.
Fixa't com he estat de connectat jo aquesta temporada.
Jo, per alguna raó d'amistats, sí que he estat una mica, en algun cas, més connectat, i bé, en alguna experiència que m'ha tocat viure, allò de dir, ja tenim horaris, no? I em van dir, no, això oblida tant, que això se'ls hi ha passat aquesta bona iniciativa. Esperem que tornin al bon camí, perquè ens hi anava a tots, eh?
Sí, sí.
Fins i tot gent que ara estava allà explicant o estava per aquí pel xat dient que havia viatjaran, que si cap aquí, que si cap allà. Crec que a tots ens anava molt, molt bé saber, amb tota una volta per endavant,
quan juga divendres, horaris, dissabte i diumenge.
Correcte,
sí, sí.
I a córrer. I més ara que juga divendres, com dius, que això també és un al·licient, entre cometes, enverinat a vegades.
De debò que l'altre dia mirava les bases de competició d'aquesta temporada, la primera federació, i ho especificava, però bé. Va, que portem una hora de directe. Anem una mica per feina. Ens falta per parlar el tema jugadors, plantilla i una coseta que ens ha preparat el Parc. No sé si em deixo alguna coseta més.
Jo volia anar a la presentació del Toni Padilla i és ara el 7, o sigui que ja faig tard.
Si vols marxar tu mateix, eh? Tema plantilla, que hem parlat abans d'entrenador, direcció esportiva. Plantilla, com està la plantilla?
És una pregunta, és una afirmació?
No ho sé.
És una afirmació, com està, com va acabar a Múrcia, eh? Meitat i meitat, més o menys. Una cosa és que tinguin contracte i una altra cosa és que continuïn, perquè com diem des de fa 10 dies hi hauran jugadors amb contracte que segurament no continuaran i jugadors sense contracte, el cas d'Urri és el més flagrant, que només un dalt a baix farà que no signi la renovació. Però jo diria que més o menys la meitat tenen vincle contractual i que, no sé, 8-9 jugadors com a mínim segur continuaran.
Què va dir el president? Entre 6 i 10?
Entre 6 i 10 va dir, sí.
Anem a veure com està el tema de renovació.
Tenim el gràfic i tot?
Sí, veig que allà Roger Benet el té preparat.
Hi ha mig centros avui també o no? La temporada passada hi van haver.
Eren mig centros, ara són mig campistes. Doncs això. Així està ara mateix la situació.
Clar, hi ha casos, per exemple, en el cas, per exemple, de Pau Fernández, pendents, i crec que ho hem explicat de sobres, que el Villarreal s'ha de pronunciar si és que el vol fitxar, perquè la clàusula és la que és i és generosa. O sigui, que si volen fitxar, i crec que encara no s'ha posat en contacte, no sé què em diguis el contacte al contrari, Sergi.
Ahir no.
Doncs si el Villarreal no ha dit res encara, Pau Fernández continua sent jugador del Sabadell i, òbviament, entenc que el centre d'esports compta amb ell. Una altra cosa és que, amb l'interès que ha suscitat, doncs pugui ser una possible sortida. En el cas de Morcillo, doncs tres quartes parts del mateix, amb el mateix que l'Atlético de Madrid, sí que ha contactat.
Arribada d'Adam Rothstein per desbloquejar aquesta operació. Està en el tram final ja, doncs, l'operació, perquè s'acabi de concretar la sortida de Javi Morcillo.
Per tant,
al revés també passa, que en aquest gràfic no apareix Urri perquè encara no ha signat la renovació, però ja
sabem el que va dir.
Torna-hi.
Pensava que estava obert.
Ara t'han obert el micro.
Què dic? Que en el gràfic no apareix el nom d'Urri, tot i que ell mateix ja va dir en les hores posteriors a l'ascens que en principi no hi hauria d'haver problema perquè renovés, però com que encara no és oficial no apareix en el gràfic.
I hi ha jugadors que, sense tenir informació, però tu veus el rendiment i els minuts que han tingut gent estil Tico Iniesta, sobretot amb les lesions, o el mateix Javi Delgado en el tram final de Lliga, i no sé si continuaran al centre d'Esport Sabadell per molt que puguin tenir contracte en vigor. Per tant, aquesta és una llista que va molt bé perquè et fas la idea que més o menys l'esquelet principal el tenim cobert. I llavors aquí poden haver-hi dubtes, eh? De dir, ostres, doncs jo em quedaria amb Vargas, o jo em quedaria amb Trapero, o jo però que més o menys és el que veiem en imatge, dos amunt, dos avall.
Hi ha algun jugador dels que té contracte en vigor que el club ja fa temps que treballa per ampliar aquesta vinculació. O sigui, sobretot pensant en algun de, dels joves, el sabent ja abans d'acabar la temporada, volia seure, tot i que, insisteixo, tenen contracte en vigor i d'aquí que es vulgui reforçar aquesta vinculació, valgui la redundància, doncs, per exemple, amb, el, amb Miguel Etté, amb Jan Molina, etc., jugadors que interessen i molt, per, no només per aquest projecte 25-26, sinó fins i tot mirant en un futur proper també va més enllà, i que ja des d'abans d'acabar la Lliga, insisteixo, s'està treballant per intentar ampliar aquesta vinculació.
El de Calaf crec que continua sent sub-23.
I tant.
I això no succeeix amb Miquel Ostrell, que tenia fitxa de filial i podia jugar amb el primer equip, amb el 35, precisament perquè era sub-23, però aquesta serà la seva primera temporada com a sènior. I no està a la llista perquè, a risc d'equivocar-me, no té contracte.
Bé, tenia, no sé si tenia encara vinculació amb el amb contracte de filial, però...
De primer equip, com a mínim, segur.
El que hem explicat alguna vegada amb aquests contractes de filial, que si realment després vas a llegir la lletra petita, i ja, malauradament, algun cas recent que ens havíem trobat, tenen una validesa, no diré nul·la, però molt, molt, molt relativa, si t'hi vols agafar allò per buscar una hipotètica carta de llibertat.
Recordem que la temporada que ve tornen les convocatòries de 22 futbolistes, ho dic també perquè és un tema interessant, s'ampliarà el ventall per poder convocar també a jugadors, veient que aquest any el Sabadell ha tingut algun problema en algun moment.
Pots no omplir-les, hi ha molts equips, sí, que estan jugant al play-off amb menys jugadors.
Pots no omplir-les, però aquest any tu has deixat jugadors fora de la convocatòria que estaven perfectament aptes per haver jugat aquell partit. Amb una convocatòria de 22 també se t'obre el ventall per poder convocar gent del B, gent més nanos sub-23, preguntàvem per aquí, doncs això, que quants... Bé, pregunta el Toni que quantes fitxes sub-23. Si no recordo malament, eren 18 llicències P i llavors era un màxim de 7 sub-23.
Fins a 25.
Diria, però bé.
Sí, però el tema sub-23 tens el filial.
Això tornem-hi, correcte.
Morcillo era juvenil aquest any.
Que tinguin la fitxa del primer equip.
Correcte.
Després pots tenir els que no tinguin fitxa del primer equip, però puguin fer el salt, per dir-ho així, des de l'obrador.
Preguntàvem per aquí si el Culi, si algú del B del primer equip. Recordem que vam tenir, per exemple, aquí a l'Oriol Casals, a l'hotel Suís la setmana passada, que ens deia una mica allò, que estaven a l'expectativa, no?, també d'acabar de tancar una mica el que venim dient en aquesta última hora, que està tot a l'espera d'aquesta presència del màxim accionista, d'Adam Rothstein, per acabar de donar el vistiplau a moltíssimes operacions, entre altres coses també amb quin pressupost comptarà la base, i a partir d'aquí quins futbolistes de l'actual plantilla, doncs, del B poden continuar, i fins i tot quins poden fer el salt al primer equip.
Has posat aquest nom damunt la taula, ni que sigui així de passada. Estem parlant molt de si la continuïtat o no de Lucas Viale i si ha de començar a posar fil a l'agulla o no. Oriol Casals és un altre dels que té feina per endavant.
I tant.
Recordem, amb el descens de categoria i la no continuïtat del Conrad García, ni al filial ni al club, si no passa res molt estrany. Falta saber qui serà l'entrenador del filial la pròxima temporada de la Lliga Elite, i també sembla que Juanjo Roldán, tot i l'ascens de categoria a divisió d'honor amb el juvenil A, per motius professionals de la seva feina fora del futbol, és probable que no pugui continuar a la banqueta d'aquest juvenil A del Sabadell, i que per tant l'Oriol Casals també tingui feina aquí a l'hora de buscar qui serà el responsable tècnic que torni a portar aquest juvenil A la màxima categoria de la seva edat.
Bones setmanes, eh? Se'ns venen per endavant. Setmanes mogudetes, eh?
Aquí no hi ha tranquil·litat.
No, però ara estem amb aquella sensació de calma tensa i...
Això, jo tinc la sensació
que es dispararà,
que quan es desbloquegi anirà caient allò de madur.
Una darrere l'altra, sí, sí. Doncs res, ja hem analitzat també el tema de la plantilla. No sé si teniu alguna cosa més a afegir al respecte.
Jo esperant ja el bonus track, Park, no?
Bonus track, Sergi Parc.
Ha fet feina avui.
Hola, de nou. És que vinc juguetón per aquest model, per aquest estiu model suís. Va, us proposo un joc per avui, ja veurem si fem més entregues. La meva
és de números?
Sí.
Ho dic per trigar el mòbil?
No, ja, ja estic una mica.
De 0 a Talamov, en quin punt de juguetón et trobes?
Ostres, Talamov és el passa del 100, eh? No, clarament. A veure, ha sigut una temporada que ha estat una autèntica muntanya russa. Hem tingut grans moments, hem tingut moments que ens han marcat també en el sentit contrari, amb el tema negatiu. Us proposo que fem el joc d'escollir els 5 moments de la temporada que us han marcat més. Ja siguin bons, ja siguin dolents, ja sigui per alguna anècdota especial, pel que vulgueu. És a dir, o fins i tot pot ser, no fa falta que sigui allò tot...
Però hem de triar ja?
Ara us ajudaré.
Porta 15,
ara us ajudaré. Ara us ajudo.
15?
Sí.
Tu dones les pistes i nosaltres hem de triar. Vale.
És a dir...
Bon joc.
N'heu d'escollir 5, ja siguin del principi de Lliga perquè en aquell moment us van marcar, d'ara al final de Lliga, que evidentment l'ascens...
Que t'apropis al microfon, diu Roger Benet.
Correcte, que t'apropis.
El protagonisme és Sergi Parc, no vull restar-li ara el protagonisme.
Que l'ascens, evidentment, suposo que acapararà per tots, o pràcticament tots, el top 1, jo crec. Tu, perdona... Bé. El cas és que escolliu 5. Jo ara faré un refresh de 15 moments que hem viscut... per posar-ho sobre la taula perquè no s'escapi cap d'aquells moments claus que jo considero que hem viscut aquesta temporada. Si teniu algun dels moments que no surten al vídeo, el podeu triar, perquè us ha marcat pel que sigui, doncs el trieu i cap problema.
Vale, va. Segur que la carrera d'Espai de Bacalló quan hi continua, que venen aquí, segur que hi és.
Aquest hi és o no?
Aquell no hi és.
Top 1.
Aquell no hi és, però per això, si algú creu que aquell és un moment per marcar del top 5...
Que l'emmarca, dius?
Per marcar, o sigui, que us ha marcat molt un top 5 aquesta temporada, doncs que l'escolli. Us demano, sisplau, perquè esteu molt pesadets, que durant el vídeo...
Però com heu vingut? Una amb el Sant Andreu?
Aquí vaig, Adri, que no m'interrompiu perquè he d'anar comentant tot el que hi ha i cada moment dura 10-15 segons, per tant, no m'interrompiu. Al final del vídeo
aquests moments,
ja dieu el que
vulgueu. Aquests moments són els que demostren que hi ha el Talamov, quan va fer el vídeo aquell,
sí,
es va equivocar de qui era el protagonista
de Sergi.
Es va equivocar de Sergi. M'heu de deixar que parli jo sol aquests 4 minuts. Aquests 4 minuts.
Teniu clar que ara és quan ens escapen, no?
Fes-te un canal de Twitch per tu.
Amb aquests vídeos ens escapen, llavors.
No t'estrany, no t'estrany.
Com a mínim portem una hora i 10 avui.
Vosaltres, sí.
Que passaran al limbo perquè no es gravarà tampoc.
I en aquest estudi nosaltres portem moltes hores. Però agafeu paper i boli, per si de cas, Sergi en el mòbil o el que sigui, i apunteu de tots aquests moments amb quins 5 us quedaríeu o si teniu algun extra, algun extra.
Vinga.
Roger, va, som-hi, dintre vídeo. Vinga, Roger.
Amb intro i tot, eh?
Vinga, som-hi, 15 moments. El primer, rock and roll contra l'Andratx. Camp de l'Andratx, aquell 3-5, va ser una autèntica bogeria. Principi de Lliga. Sí, sí. Així que...
Del penal fallat.
No interrompiu. Va passar de tot. Penals fallats, gols d'estratègia... Ja ho sabeu, al final 8 gols, 3-5. Aquest és el primer moment que ho recordem. Moment número 2, la visita al Narcís Sala. Molt recordada per les 3 expulsions. Rubén Martínez, Albert Urriols, Ton Ripoll també va ser expulsat en el tram final.
S'acaba el temps, eh?
I al final derrota 2-1. I el penal, recordeu, a Javi Delgado no ha assenyalat al final. Recordeu que al final derrota 2-1. La remuntada contra l'Atlètic Balears, moment número 3. Recordem també que el Sabadell va marcar el 2-1, això. Pràcticament ara s'acaba, i és que el Balears va empatar 2 en el minut 100, però després falta mans en aquesta jugada d'estratègia i el gol de penal de Cortés que va desfermar l'eufòria. 3-2, un moment inoblidable. Número 4, les lesions de Ton Ripoll i Urri. Aquí estem veient el dia del Sabadell a Europa, que es va lesionar Ton Ripoll, sens dubte, claus.
Minut 2 o 3 de partit,
sí,
a més.
Claus pels pròxims partits del Sabadell que van desembocar doncs, en aquella mala ratxa que va començar més o menys amb les seves absències. Número 5, l'estrany dia de la penya deportiva. Recordeu que la penya deportiva va patir una doble expulsió pràcticament de forma consecutiva, el Sabadell jugant mitja hora amb doble superioritat i tot i així només va ser capaç d'empatar a un amb el gol de Bonaldo, moltes ocasions fallades. I al final,
bon
doncs, ritme, un empat
li sobren segons,
eh,
tot al final.
Llàstima del PNG, però...
6, ganes de derbi, amb B baixa. Va tornar el derbi, sobretot aquesta entrada espectacular, més de 9.000 persones a la nova Creu Alta per veure un avorridíssim Sabadell 0 Terrassa 0, que
zero ganes.
Ja intuïa el que escoltareu ara amb David Català. Moment número 7, David Català. El dia que va ser destituït, quines imatges ens va deixar aquell dia? Nova Creu Alta, Sabadell 0, Torrent 1. David Català encarant-se amb un aficionat que després va ser sancionat, per cert. Aquesta és broncada de Lucas Viale a la plantilla. Això va ser a principis d'any. Moment número 8, la setmana de Conrad García. Va començar Copa Catalunya amb el Terrassa 1, Sabadell 2. Després, amb el mateix resultat, el triomf en Lliga a la Dani Jarque, sens dubte. Clau també al final per contribuir en aquesta classificació del Sabadell pel playoff i posterior ascens. Figura molt estimada Conrad García. Moment número 9, humiliació de la UESA, Nova Creu Alta, quin dia, 0-4, crec que no l'oblidarem mai, aquell resultat, quarta categoria de futbol espanyol, et venen a casa i el Sant Andreu, amb aquest golaç, per cert, et va humiliar, 0-4 i amb 2.000 aficionats andreuencs, Vitori.
Has pujat després d'aquest
tipus de responsabilitat. Al igual que digo que soy el máximo responsable, también tengo la convicción de que no soy el mejor, soy el único el único que tiene la capacidad, la experiencia y la trayectoria para llevar a este club a otra dimensión.
Això ho va dir en la prèvia de l'Atlètic Balears, que va perdre el partit al Sabadell igualment. Era moment 10, Movilla dient una altra dimensió. Moment número 11, la resurrecció del Sabadell, Terra Santa, Olot, amb un golaç de Miguelete, però vam tenir un punt de fortuna, amb gols anul·lat a l'Olot, algun possible penal, però al final, allà va començar la remuntada del Sabadell a la classificació. Va ser la primera victòria amb Movilla, però després va arribar un mal moment, sens dubte, un dia per oblidar a Terrassa, un derbi que el Sabadell va perdre 2-0, i va haver desplaçament massiu, tot i ser dates festives, però realment decebedor el paper del conjunt arlequinat, que va marcar i molt també al tram final. Moment 13, classificats pel playoff. Per mi, el millor partit de la temporada com a actuació completa, ja, un dels millors, el va fer a Paterna. 0-3, victòria molt solvent, molt sòlida. Tu ho sabràs, Sergi, que a més la vas presenciar. I allò et va donar esperances, fins i tot també, pels posteriors partits de playoff, com es va demostrar. Moment 14, Ipurua, un camp tan estimat i tan recordat per tots.
Ingolàs.
Al final va acabar amb aquest triomf 0-1, amb el Sabadell mereixent la victòria i també, doncs això, agafant la confiança que necessitava després de fer una mala segona meitat en el partit d'anada. Gran partit el que va fer l'equip de David Movilla en la semifinal del playoff tornada. Moment 15, l'ascens que ho engloba tot. Anada de l'UGAM amb els gols de Rubén i Miguelete, la tornada i la resistència, amb el 0-0, les celebracions, la rua i els parlaments, etc. Moment que recordarem, jo crec, tota la vida amb aquesta celebració de l'ascens i retorn a Primera Federació.
Que ben jugat, eh? Com ha filat tot, eh?
15 moments!
Gràcies, Marcs!
Vinga! Heu apuntat una mica, sí, no, i teniu clar allò el top 5, més o menys, o no? Mira, Sergi, aquí tens la xuleta per si el vols recordar, però...
Jo tinc,
a veure, Adri, tens el top 5 o no?
I els que no, i per què? O sigui, per exemple, el moment Conrad és clau perquè si no, no hauríem arribat, però no el poso dins perquè el Sabadell desaprofita després del que fa aquella setmana d'interinatge Conrad García per continuar. En aquell moment estava tercer i em sembla que a un o dos punts de la primera plaça. Per tant, és un moment decisiu per acabar jugant el playoff, però que el Sabadell no ho aprofita per canviar la inèrcia. Mm-hmm. Per tant, per això no ho diré. Hi ha coses que per mi són anecdòtiques i que sempre recordarem allò. Te'n recordes el dia del 3-5 Andrats? Te'n recordes el gol al minut 117, em sembla, contra el Balears?
Aquí anava amb el tema de si et va marcar allò molt i que,
jo crec que
potser recordaràs més que altres moments.
Te'n recordes que en 8 gairebé si no en roben el Narcís Sala, però més crec per l'anècdota que perquè fossin decisius. I home, jo crec que tots triaríem l'últim, per tant, l'he tret de l'equació perquè sí, el dia de l'ascens clar que te'n recordes, i del dia de la plaça, però les 5 claus per mi són les lesions de Ton i d'Urri provoca...
Això seria el moment 5 o... Jo els he
tirat per ordre cronològic, per ordre, però... No, per ordre. Crec que és la clau, per mi, de per què el Sabadell no aspira a la primera plaça. Entre d'altres coses, hi ha moltes coses més, però una d'elles és aquesta. Dos, Penya Deportiva, per tot el que succeeix, no pel partit, sinó per la deriva que agafa aquell equip, pel mar de dubtes en el qual es mou els propers mesos, etc. El 0-4 per mi és tocar fons. I de fet David Movilla moltes vegades ha dit aquest partit és el que ens ha de marcar sempre, i crec que és el moment de més, no sé, o sigui, crec que és el moment de més vergonya. A més, el vaig viure com a aficionat perquè estava de baixa de paternitat i em vaig desesperar i vaig marxar a deambular per la graderia sol, perquè que el Sabadell a casa davant 2.000 seguidors del rival, gairebé 7.000 persones, sigui capaç de perdre un partit 0-4, allò és tocar fons en quarta categoria, em sap greu, però ni que sigui per història, per club, per tot, no pot passar. I al final, mira, li has tret rèdit, però no pot passar. I llavors, farien un pack dimensió més Olot, amb tot el que va succeir a Olot, l'ho explicat i l'ho no explicat.
El tema dimensió, perdó, va ser prèvia a Balears, és a dir...
Sí?
Sí, prèvia a Balears. Just després de... És a dir, el divendres posterior a la derrota de 0-4 contra la UESA.
Sí.
I abans de perdre 1-0 a...
Doncs trec dimensió de l'equació. També el poso en anecdòtic. De tant, recordes quan l'entrenador del Sabadell va dir que ens portaria una altra dimensió? Olot. Olot és el factor clau de per què arriba l'equip a temps. I l'última per mi és Paterna, perquè és el dia que el Sabadell crec que s'acaba de creure que és un equip solvent, sòlid, que jugant d'aquesta manera pot fer el que vulgui en el playoff, per molt que tingui el factor camp en contra, etc. Però ha fotut una xapada descomunal, o sigui, sí? Sergi, a veure ara tu.
T'hauríem d'haver posat això que el vídeo.
T'hauríem d'haver posat el vídeo perquè anessis igual de marcat que el vídeo del Sergi Parc. Jo trauré només l'ascens, perquè crec que és molt obvi. O sigui, és evident que és un gran moment, però per mi és molt obvi aquest moment com a moment brillant o top de la temporada. Però em quedo, i no és ben bé per un ordre concret, sinó per moments que m'han marcat a mi dins d'aquesta temporada. La setmana del Conrad, pel que significava per ell agafar l'equip, pel que va significar per l'equip i pel que podria, mai ho sabrem, haver significat per l'equip la continuïtat de, del Conrad García al capdavant de la primera plantilla. Clarament el Movilla Dimension per tot el que va generar i fins i tot per aquesta perspectiva que fins aquell moment no havíem vist del tècnic arlequinat de David Movilla. I a partir d'aquestes dues tinc tres de molt clares, coincidint gairebé amb totes amb l'Adri, amb un petit matís final. Olot, per aquella xerrada prèvia al partit que ho fa saltar tot pels aires, o gairebé tot i que la reacció de l'equip va ser la desitjada, o com a mínim la positiva, però aquella xerrada prèvia marca un abans i un després de moltes coses dins del grup. Per mi, fins i tot més que la derrota del 0-4, la derrota al derbi, o sigui, jo el dia del Sant Andreu ho vaig passar malament, però el dia del derbi crec que va ser el dia, per mi, de més vergonya. Primer, perquè el rival, a diferència del Sant Andreu, era molt inferior a tu. O sigui, era un equip, per mi, molt dolent, el del Terrassa, molt dolent. No dic que fossin mals jugadors, dic que eren un equip molt dolent. I perquè et va passar per la mà per la cara un equip molt, molt dolent, com s'ha vist després a la classificació. És a dir, no vull fer de trapero, però mentre tu estàs a primera l'any que ve, ells continuen estant a segona i amb molts problemes. Aquesta sí, que l'agafin com a clip, si volen, i que se la marquin a foc. I l'última, coincidint amb que Paterna és un dia de creença, per mi Purua tenia un sentiment molt especial. A mi em feia por haver caigut eliminat a Ipurua, primer per haver quedat eliminat i no haver tingut opció d'ascens, sinó perquè haguessin perdut el punt de màgia sentimental que tenia visitar aquell estadi. I en canvi, aquell dia, sense fer un partit brillant, però sí fent un partit molt de playoff del que requeria jugar un playoff, l'equip va tirar endavant un partit en un escenari que continuarà per molts anys i espero que per sempre tenint un record boníssim i màgic, i que personalment jo que hi creia bastant en les possibilitats d'aquest Sabadell de l'ascens, aquell dia em va acabar de fer creure que aquest equip, fins i tot en les situacions més complicades, com era necessitar guanyar, podia tirar endavant l'enfrontament.
Té mèrit, eh? O sigui, eren 15 possibilitats i només hem coincidit en una, eh? O sigui, 4 diferents tu i jo.
És que hi ha hagut molts moments. Vituri, tu tens un top 5.
Sí, jo vaig fer feina, que jo com Roger Benet vull marxar ja a casa.
Sí, sí.
Portem aquí. No, jo per fer una llista diferent em quedaré moments inversemblants de la temporada. Moments que jo particularment no havia viscut pràcticament mai.
Balears, per exemple.
Balears.
Que ells dos no l'han dit. Balears. I jo, per exemple, a mi...
Jo me'l quedo segur.
100%. Ara queda, com diria l'Adri, amb anècdota, però en el moment...
Sí.
Va ser una bogeria increïble.
Sí. La visita al Narcís Sala, per acabar jugant 11 contra 8, i tot així que et robin un penal a l'última jugada, per mi això també és extraordinari. La visita a la penya deportiva també, al contrari, per acabar 9 contra 11 i amb tot el que va passar a la mitja part, al final del partit. Parlàvem per aquí, mira, el tema del comiat de David Català, no l'inclouré perquè ja s'havia viscut un episodi similar amb Toni Saligrat, a Peralada. Per tant, no...
Home, bastant més greu, de Saligrat.
Sí, però allò d'un entrenador encarant-se amb un aficionat ja ho havíem viscut, sí. Al cap i a la fi.
Jo, perdó, Vitoria, si em permets, en aquest moment que no l'inclous i ells dos tampoc l'havien inclòs, jo reconec que a mi em va impactar perquè, ostres, jo en els últims anys no recordo la nova Creu Alta tronar tant contra una figura com va ser aquell dia demanant la dimissió de David Català.
Bé.
La nova Creu Alta va tronar i després d'això, crec que això a la mateixa figura de David Català li va afectar, i d'aquí que també perdés els papers en aquest final de partit i també s'encarés amb un aficionat que va ser sancionat, que també va tenir el seu mal comportament, però tot el que es va viure en els últims minuts d'aquell dia, a mi, o sigui, són moments que m'han marcat molt, almenys a mi personalment, i que també han reflectit una mica com de dificultosa seria al final la temporada del Sabadell. Però bé.
En portava 3, no, diria? Aquest no l'inclòs?
Sí, correcte.
El 0-4 a casa, contra el Sant Andreu, perquè al final t'entren 2.000 seguidors visitants, o gairebé 2.000 seguidors visitants, i a sobre et claven un 0-4. Estic amb el Sergi, segurament el dia de Terrassa vaig passar més vergonya perquè, mira, al final és a territori enemic, però el dia del 0-4 era una sensació de no pugem i compte que se'ns complica la temporada. I al final ho remato fent un pack amb l'ascens. Al final, sobretot més enllà del fet de pujar la condomina, les imatges, tenir una rua 14 anys després, com la vam viure, amb aquest fi de festa de temporada a la plaça Sant Roc, doncs crec que també és prou impactant.
Us ha agradat el joc o no?
Sí,
molt bé.
Pròxim dia també, no?
Pròxim dia portaré un joc similar, sí.
Molt bé.
Amb altres cosites.
Diu Roger Manet que marxa i que s'hi posa la Daniela, pràcticament, allò al control.
Diré una cosa, jo crec que és la oient més fidel, sobretot al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, poc se'n perd,
El futur. Daniela Arroyo.
Saps la turra que porta dues setmanes de Miguelete? Perquè el tema Javi Morcillo, lo, el vaig incentivar jo. Però la Miguelete ja venia de plaça Sant Roc,
Alguna cosa més?
No. Que quan hi haurà més model?
Demà, no?
Ah, sí? Demà, ja. Amb la campanya.
Com diria aquell, si sabeu comptar...
No?
A mi no hi comptarà ja, demà.
Demà t'esborra?
Demà no hi som. Aquí, ah, però Roger Manet tampoc,
Ah, tampoc, Roger tampoc? Manet? No. Què dius ara?
No.
Oh...
I fins aquí podem llegir, que estigui la gent atenta a les seves pantalles.
Uf, s'ha fet el silenci,
Hi haurà motel per això?
Ah, vosaltres sabreu.
Hi haurà logo?
Si sou capaços d'engegar la màquina.
Però a quina hora acabareu?
Ja tenim el logo.
No estarà en una hora raonable?
Podem posar el logo ja, així, per acabar?
No.
Més clar l'aigua.
És que no vols treballar, tio. És que no vols treballar. Doncs apa tu, que vagi bé. Vinga, va.
Adéu.
Adéu.